d'aquest xat de menors amb pornografia infantil que afecta, segons sembla, ara mateix uns 400 alumnes de 3 instituts de Sant Cugat del Vallès a través d'aquest grup de WhatsApp que s'haurien distribuït imatges de pornografia infantil. S'hauria fet sense el consentiment dels estudiants, uns són menors d'edat, uns són de primària, els altres d'ESO, diem sense consentiment perquè alguns dels testimonis han explicat que els havien afegit a aquest grup sense que ells hi haguessin anat a parar directament, un grup que s'hauria creat fa, de fet, molt pocs dies i que hi haurien anat afegint membres fins a arribar, com dèiem, com a mínim a aquests 400. De moment els Mossos doncs estan investigant aquest cas després que un dels pares denunciés que han arribat aquests vídeos al mòbil del seu fill en aquest grup de WhatsApp. I us volia començar preguntant, Sílvia, tu que tens un fill més o menys d'aquesta edat, Oriol, no sé si els teus són més petits, si tenen un mòbil...
No, jo
mòbil,
tinc un fill de 13 anys. Per clar, tant, estic en pleno apogeo d'aquestes coses.
A vosaltres això us sona estrany que passi una situació com aquesta, que es creïn grups on s'envien vídeos amb pornografia infantil?
A mi no em sona gens estrany. Jo crec que és una cosa que passa
passa més sovint del que ens imaginem, potser.
Passa més sovint del que ens imaginem, passa més sovint del que s'explica, i vull creure que perquè es posa solucions immediates, ràpides, i amb la col·laboració, sobretot, que jo crec que és el mateix, el tret comú del cas d'aquest és la intervenció de nens o nenes que, gràcies a Déu, tenen una mica de seny i saben diferenciar de que el que els estan arribant és ells no saben si és delictiu, però en tot cas no és normal per ells, ho posen en coneixement de pares i mares i aquests actuen, però jo crec que és més normal, més habitual del que ens pensem.
Oriol, en el teu entorn t'has trobat en alguna situació d'aquestes o t'ha arribat que hi hagi hagut situacions de
grups? Jo crec que aquestes coses són puntuals, sobretot el tema del grup de WhatsApp, perquè jo crec que els nois i noies utilitzen el WhatsApp per comunicar-se entre ells fonamentalment. El que sí que crec és que l'accés a la pornografia a través d'internet i altres vies, doncs evidentment és molt fàcil pels adolescents. I segurament molts d'ells d'alguna manera hi accedeixen o intenten accedir-hi, i la feina dels pares és parlar amb els nostres fills, explicar-los el que és la pornografia, explicar-los que una relació sexual consentida no té res a veure amb el que veuen aquestes imatges, i en definitiva contribuir a fer educació sexual i sentimental, igual que diem que ha d'haver-hi educació financera amb els fills i que no caiguin en sectes de les criptomonedes, doncs també hem de parlar amb els nostres fills i explicar-los aquestes coses. O sigui, l'accés sí, que sigui a través del grup de WhatsApp, jo crec que això és més minoritari, més puntual.
Al revés, jo volia fer com un afegitó al que jo per mi és més majoritari. Podria ser que tu ara comences amb l'edat, perquè l'entorn dels 13, 14, 15 és quan jo crec que es dispara la cosa gran, 12, 13, 14, 15. Jo crec que l'utilització del grup de WhatsApp és majoritària, que el contingut que hi circula sigui pornografia infantil, aquí sí que vull creure, espero que sigui molt puntual i extraordinària, però que la utilització d'aquests grups de WhatsApp són creats per ocasions, ells creen grups de WhatsApp per causes concretes. Aquesta nena o aquest nen no em cau bé, anem a fer un grup de WhatsApp només per riure'ns d'aquest nen o aquesta nena, el ciberassetjament, a través del per mi el canal de WhatsApp és el canal majoritari per fer aquesta mena d'assetjament més concret. Si no teniu nens amb edat d'aquestes, jo crec que ens faríem creus de la quantitat de grups de WhatsApp que poden arribar a tenir, perquè avui és divendres, creem un grup de WhatsApp, no el borren, això sí, no el borren, demà és dissabte, creem un grup de WhatsApp, no el borren, i una altra cosa que també m'agradaria puntualitzar és que amb aquesta edat és molt i molt i molt complicat entrar, que t'entrin en un grup de WhatsApp, t'entren sense el teu consentiment, i és molt difícil sortir.
Això sembla que és el que hauria passat en aquest grup, que hi haurien anat afegint, com dèiem, diferents persones amb una invitació, no? Et conviden a aquest grup i de cop hi ets a dins sense haver-lo anat a buscar expressament. Dani Cugat, no us ho he preguntat directament perquè no teniu fills, però evidentment també podeu dir-hi la vostra. No sé si creieu que aquesta és una situació això més habitual del que sembla, una situació de perill, que és difícil també posar-hi mesures, no?
Sí, més habitual del que sembla o no. si han de posar mesures. I m'explico. Tu parlaves, per exemple, Oriol, de dir, és important parlar-ne, explicar que és una relació consentida, que no, que està bé, que està malament, però és que segurament molts pares, i segurament jo ho comparteixo, no volen que el seu fill tingui accés a la pornografia a una edat que no li toca. I una edat que no li toca estem parlant de 8 anys, no per aquest cas en concret, sinó per l'edat a la qual els estudis ens diuen que hi ha el primer contacte dels nens amb la pornografia. Clar, aquí no hi ha explicació prèvia possible, perquè el nen no està capacitat per entendre res del que allà està passant, per tant, el que s'ha de fer és posar una barrera. I fins ara, segurament de manera naïf i pensant que la tecnologia tot era bo i sense preguntar-nos realment què estàvem fent, no hem dissenyat portes, no hem dissenyat aquests murs, aquestes portes. Doncs bé, tenim moltíssima feina a fer i l'hem de fer molt ràpid, perquè que tot això passi, no sabem encara quines conseqüències tindrà per a aquests nens. Perquè és que no ho sabem, s'estan socialitzant amb moltes coses, en el sexe, però amb moltes coses, amb unes eines que no els hi toca tenir. I no només això, sinó també subvertint en certa manera l'ordre natural de les coses, perquè si tu tens accés a tot, tens accés a internet i el món és teu, et creus, no et fa falta un adult, no et fa falta veure el món a través dels ulls d'un adult i no et fa falta aquesta mirada en molts casos, o pots arribar a pensar que no et fa falta aquesta mirada en molts casos. I jo crec que això canvia menys, és a dir, hi ha una generació que està creixent així, que la seva ment serà diferent a la generació anterior i encara no sabem exactament fins a quin punt serà. Per tant, s'han de construir aquestes portes i aquests murs de manera molt ràpida.
Cugat.
Sí, de tot això se n'ha estat parlant molt, i crec que les últimes setmanes. Quan passa un cas com aquest sobre la notícia, et pot impactar, però no, o sigui, et pot escandalitzar, però no sorprendre a la vegada. I crec que és el que passa, escandalitzen els detalls, fan fàstic, però no sorprenen. És més, jo intentaria no fer, a vegades, quan es parlen, no? Ens aixequem dalt d'un púlpit, parlem de la generació porno, els que figura que ja no en som, quan com a generació hem consumit molta pornografia. Llavors, jo el que vigilaria és de no crear aquesta mena de paternalisme pel qual parlem o presentem una temàtica i nosaltres, com a generació més gran, ens fem les paus amb nosaltres mateixos de ai, patir, i ja està, no? És difícil intervenir amb tot això i podíem lligar-ho amb molts altres dels temes dels que anirem parlant avui, però tu parlaves de posar límits i posar portes, i aquella cosa de posar portes i tanques al camp, jo sincerament no sé si estem parlant d'un quarto que
no, però ahir mateix, per exemple, Cugat, el Ministeri deia, sí. Estan pensant en aquesta aplicació, no, que requereixi una identificació que determini l'edat dels usuaris, però clar, això seria per l'accés als portals on hi ha pornografia, però esclar, en aquests grups de WhatsApp que t'hi afegeixen com sense voler-ho i que s'aboca aquest contingut directament, clar, també s'han de trobar altres mecanismes, vull dir que es troba un mecanisme i es descobre.
Però és que primer falta el consens, és a dir, d'acord, sí, segurament és difícil, però primer posem-nos d'acord en que això és una bajanada i després busquem els mecanismes tècnics per fer-ho possible, i segurament serà difícil i segurament hi haurà maneres de saltar-se tots els límits que intentem posar, però probablement tampoc ha de tenir WhatsApp. Probablement hi ha d'haver-hi una versió infantil de WhatsApp per comunicar-se només amb les persones que aprovin els pares. Probablement s'han de crear aplicacions que avui no existeixen per donar resposta a una necessitat de comunicació de menors d'edat amb qui els pares decideixin, i amb un control parental que fins ara no tenen, perquè les aplicacions no estan dissenyades bàsicament perquè hi estiguis com més minuts millor en aquella aplicació, i no importa l'edat que tinguis, i algunes de fet estan dirigides directament a persones que segurament no les haurien de tenir, com TikTok.
Que vull dir és que generacionalment el que està passant a WhatsApp és el que ens passava a Messenger, a la meva generació, per dir-ho així, o el que havia passat, s'havien recreat, jo havia estat en sales de Messenger, que segurament me la mirés amb la perspectiva o amb el criteri amb el que em miro jo ara un cas com aquest, i no de pornografia infantil, que quedi clar, però de mil cosetes que segurament amb mirada de 2023 són punibles, i estic parlant d'una època en què si tocava el telèfon s'estava la connexió.
No oblideu l'edat, és a dir, fa un any i mig la mitjana de consum de pornografia no infantil estava als 11, avui estem als 8,
Nosaltres als 8,
ni que tinguéssim Messenger, que no el teníem, ni que tinguéssim Messenger, amb 8 no teníem accés. tirar enrere i comparar-nos amb nosaltres crec que no ens fem cap favor, que, sobretot seria, si tens l'experiència...
Allà estàvem començant a crear el problema. És a dir, que, d'acord, sí, això també passava, però era l'inici d'una bola de neu que ha anat rodant, ha anat rodant, ha anat rodant, i ara de cop ens ha passat per sobre.
Sobre aquest cas que dèiem de Sant Cugat, el nou sé, hem pogut parlar amb una noia que té 12 anys, que és alumna d'un d'aquests instituts i que va estar durant una estoneta en aquest grup de WhatsApp, i ha parlat de Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit.
Què t'ha dit?
Doncs mira, ella no va arribar a veure cap missatge ni cap imatge sexual, va tenir la sort de poder sortir abans del grup. De fet, va sortir del grup perquè li va explicar als seus pares que ella hi era, els seus pares li van mirar a veure si coneixia la gent que formava part d'aquell xat, i els pares, en veure que no tenia guardats cap, la majoria dels contactes que formaven part d'aquest xat, li van recomanar que sortís del grup, i ella va sortir. Per tant, no va arribar a veure aquestes imatges. Però sí que és veritat que ahir va començar a circular un d'aquests missatges que surt reenviat a tots o reenviats a molta gent,
moltes
vegades, que deia... Hi ha un xat de WhatsApp circulant en el que hi han anat afegint alumnes del Pla i Ferreres i del Leonardo da Vinci.
Que són dos d'aquests instituts on...
Exacte, a Sant Cugat. Casos, eh? El dilluns hi havia més de 400 persones. S'hi han publicat fotografies molt dures de pornografia infantil. El grup es diu Un Grupo Muy Random. Verifiqueu que els vostres fills no hi siguin, i si hi són i han vist alguna de les imatges, és possible que necessitin algun tipus de suport, i feu la denúncia als Mossos. Aquest missatge va començar a circular ahir entre els grups de WhatsApp dels nens d'aquests instituts, entre els pares i els nens, i se'ls anaven reenviant entre ells. I llavors jo suposo, això és un supòsit, que a partir d'aquí, no sé en quin moment es va fer aquesta denúncia, però potser això va ajudar a que aquest pare denunciés.
Clar, el que també em cridava l'atenció, evidentment hem intentat parlar també amb els Mossos d'Esquadra, per tant és una qüestió que no tenim 100% confirmada, però sembla que ara mateix, per la informació que hi ha, només una de les famílies hauria posat una denúncia en un grup, com dèiem, on hi havia més de 400 menors, que això també crida l'atenció. Potser sí que hi ha més pares que també ho han denunciat des d'aleshores, però vaja, crida l'atenció que de 400 persones només un hagi posat aquesta denúncia.
I 400 persones, perdona, dilluns. Estem a divendres, no sabem quanta gent hi ha ara en aquest grup de WhatsApp, si encara hi és o no hi és.
Només prova que si els Mossos ja han intervingut, el grup ja no existeixi. Jo amb això vull dir un parell de coses. Una, és important, i això també lliga amb els resultats que després suposo que també parlarem de l'informe PISA, és importantíssim que pares i mares comencem a... reconèixer, acceptar que part del que passa a l'entorn dels nostres fills és culpa o responsabilitat nostra. Jo crec que mirar cap a una altra banda no ajuda. Jo, algun cas que he pogut conèixer, molts pares ni han obert la boca, ni mares, ni han obert la boca. Això no va amb el meu fill, jo no opino. Ha sortit del grup, jo no opino. Vull dir que aquí també, també estaria molt bé que pares i mares fóssim responsables i una mica autocrítics amb les nostres actituds. I dos, és probable que part d'aquestes famílies, que és una mica el que jo intentava saber abans, és què s'entén per denunciar, si també valdria dir, escola, el meu fill està dins d'aquest grup, ja ho saps. Ho dic perquè igual l'escola, els tres instituts, el que han fet és com agrupar nombre de famílies que sí que s'han queixat o han denunciat, i això ja val com una denúncia, no cap a Mossos, sinó cap a l'escola.
Nosaltres el que dèiem és que els Mossos, de moment la informació que hi havia és que només hi havia anat una família, però evidentment potser hi ha altres famílies que ho han comunicat directament als centres, i no sabem si els centres, entenem que sí, que si són conscients que hi ha una distribució d'imatges de pornografia infantil, doncs ho hauran fet saber també als Mossos d'Esquadra. Deixeu-me que aquesta hora saludi la Carme Roca, que és presidenta de la coordinadora d'AFAS, les associacions de famílies d'alumnes de Sant Cugat. Senyora Roca, bona nit.
Hola, bona nit.
Vostè des de quan té constància que existia aquest grup de WhatsApp?
Doncs jo rebo aquest missatge de WhatsApp que ara llegíeu, que me'l fa arribar doncs un mitjà de comunicació d'aquí de Sant Cugat, per demanar si jo tenia informació. Jo com a mare no, de fet jo tinc un fill i una filla, els dos a secundària, i en cap moment doncs m'ha arribat a mi aquest missatge via cap grup de WhatsApp de famílies ni res semblant. Sí que el rebo doncs d'un mitjà de comunicació, ho parlem dintre de la Junta, com que tampoc va signat ni ningú s'ha posat en contacte directament amb nosaltres, ni cap AFA, ni ningú que ens pugui verificar la realitat d'aquest missatge, no el comencem a difondre, perquè moltes vegades doncs, ha passat que s'han difós missatges que després no eren reals, però aquest matí doncs, sembla ser que sí que algunes famílies, doncs, arrel d'aquest missatge de WhatsApp que es va difondre ahir, ja havien parlat amb els seus fills i les seves filles i que alguns ja havien detectat que els seus fills estaven dintre d'aquest grup de WhatsApp, amb la qual s'han posat en contacte amb els centres educatius que a primera hora del matí ja han començat a enviar correus a les famílies i en algun cas fins i tot s'han enviat correus directament als alumnes.
Per tant, ha estat tot força ràpid, entenc, eh?
Sí, ha sigut molt ràpid. Clar, jo no sé des de quan existeix aquest grup, però sí que des de que surt el missatge de WhatsApp fins a que jo parlo amb els Mossos avui al migdia i em comenten que dels 400 alumnes que hi havia en un inici, al migdia només en quedaven un centenar. El grup seguia actiu, però al migdia ja només quedava un centenar d'alumnes. Tampoc sabem si tots els alumnes són de Sant Cugat o si també hi havia d'altres municipis, perquè clar, això és molt difícil. El que comentàveu ara de que com és que només hi havia una denúncia, ens han fet saber des de Mossos que en un cas així, amb una denúncia és suficient i que no era tampoc necessari, que el que era necessari era que reviséssim mòbils, que si hi havia material encara arxivat a dintre del mòbil, que els borréssim, que ho poséssim en coneixement dels centres, però que no era necessari que hi haguessin més denúncies, perquè això ja, o sigui, ja s'estava investigant i ja era suficient amb una única denúncia.
Per tant, a vostès només els consta també que hi hagi aquesta denúncia d'una família als Mossos d'Esquadra.
Aquest migdia només hi havia una denúncia, sí.
Però sí que pot ser, com comentàvem ara també aquí a la tertúlia, que hi hagi pares que potser hagin avisat els centres d'aquest contingut, això li consta?
Sí. Hi ha centres que han rebut, de fet, s'han enviat els missatges per alerta de les famílies, és a dir, les famílies han alertat el centre i els centres doncs, són els que han enviat el correu a les famílies. També és possible doncs, que quan han enviat el mail a les famílies no estaven amb els nostres fills, no? Aleshores, fins que no... Possiblement, moltes famílies no hauran pogut parlar amb els seus fills i les seves filles fins que no han arribat a casa i no... I ha passat ja, diguéssim, al migdia, que és possible que ara mateix hi hagi més denúncies.
Aquest missatge que llegíem ara, que ha corregut també per alguns grups de WhatsApp, per tant, no se sap d'on ha sortit, si és iniciativa d'uns pares, si ha sortit d'un institut...
No, a nosaltres no ens consta d'on ha sortit. Per això, ahir tampoc no vam voler... ni difondre ni donar-li més credibilitat de la que se li pot donar a un missatge de WhatsApp que no saps d'on ve, no?
Sobre el contingut que es publicava o que s'enviava en aquest xat, no sé si vostè ha pogut veure part d'aquest contingut o algú que ho hagi vist li ha explicat directament de quin tipus de contingut s'està parlant.
És contingut de pornografia infantil. Això sí que ho sé, però no he tingut accés ni sé quin tipus de fotografies o si eren vídeos, no ho sé, però era pornografia infantil, sí, principalment.
Clar, no sé si davant d'aquest fet, els menors que hagin pogut veure aquestes imatges, hi ha una certa preocupació entre els pares de dir què hem de fer ara o si hem d'actuar d'alguna manera o si els podem ajudar d'alguna manera després d'haver vist aquest tipus d'imatges, que no estem parlant de pornografia, que ja seria doncs, preocupant en si, sinó de pornografia infantil.
Sí, m'imagino que bé, aquí ara tindrem feina, no? Les famílies que tinguin algun fill doncs, que hagi estat dins d'aquest grup i els centres, evidentment, també, no? Suposo que valoraran, no? Quantes famílies han posat en coneixement que els seus fills estaven a dins del grup i què és el que han pogut veure o el que han pogut llegir dintre d'aquest grup. Per la nostra part, el que hem fet és demanar a Mossos també recomanacions de com evitar, no?, aquestes situacions i què fer en un cas així, no? Bé, una de les recomanacions que ens feien, evidentment, no en aquest cas no hauria servit, perquè en aquest cas sembla ser que els membres del grup entraven convidats per companys, és a dir, per algun altre membre que era un contacte seu, és a dir,
sí, que el que entrava el afegia sense...
els contactes, sí. Però ens deien de Mossos, doncs, que una primera barrera seria entrar justos de WhatsApp i en privadesa seleccionar que només se't pot afegir en un grup de WhatsApp per part d'un contacte, no? Per part d'algú que tu ja tinguis a la teva agenda.
És a dir, canviar la configuració de WhatsApp perquè no es puguin afegir de manera aleatòria gent en un grup sense que coneguis els integrants.
O que no es pugui posar en contacte amb tu una persona que tu no tinguis en el grup, o sigui, a l'agenda. I després, molt important, i això, doncs, bueno, també ens ho han dit Mossos, però no, ja cau pel seu propi pes, doncs, sobretot, parlar, no? Parlar molt amb els nostres fills i les nostres filles, explicar, doncs, que el contingut de, no?, que hi ha continguts que són delicte tenir-los a dintre del mòbil o a l'ordinador, no? La pornografia infantil, doncs, és delicte tenir imatges o difondre-les o veure-les, estar en un grup que les estiguis, no?, que s'estigui compartint aquest tipus d'imatges, que siguin conscients que això és un delicte i sobretot generar un ambient de confiança que en el moment en què ells es trobin en una situació com aquesta, doncs, tinguin, no?, la facilitat de compartir-ho amb un adult per poder-ho, doncs, denunciar i fer el que calgui.
Clar, evidentment, això, aquest cas d'aquest grup arriba, doncs, en el ple debat sobre si s'han de prohibir o restringir els telèfons mòbils als centres educatius. Des de les AFES de Sant Cugat, teniu algun posicionament al respecte sobre l'ús dels telèfons mòbils?
Aquí a Sant Cugat tenim un grup que està treballant justament aquest tema. Però, a veure, una cosa seria el prohibir els mòbils, no?, dintre dels centres educatius, però hem de tenir clar que ells, quan surten de classe, continuen amb el... És a dir, que encara que els hi prohibeixis a dintre de classe, quan surten, continuen parlant amb els seus companys a través dels grups de WhatsApp. La majoria tenen grups de WhatsApp de classe i els utilitzen per temes com, no sé, el delegat de classe explicar el que convingui o fer una enquesta per lo que sigui, no? Vull dir que al final tu els pots prohibir a la classe, però un problema com aquest no el tallaràs prohibint el mòbil a l'institut.
No, aleshores... també perquè m'havia creat l'atenció que entre les persones, els menors que hi havia en aquest grup, dèiem que hi havia alumnes d'ESO, però també de primària. Per tant, això vol dir que hi ha menors de 12 anys que tenen telèfon mòbil i que tenen accés a WhatsApp.
Sí, sí, clar, vull dir, això ja és cada família... A veure, com a famílies cadascú som lliures, no?, de considerar en quina edat creiem que podem donar un mòbil al nostre fill, no? També cada nen i cada nena és molt diferent. N'hi ha que amb 12 anys són super supercurosos, no?, amb una eina com és un mòbil, i a lo millor li dones el mòbil a un de 15 i no fa un bon ús. És a dir, que això és molt personal de cada família. També hi ha unes necessitats, vull dir, hi ha famílies, doncs, que donen un mòbil perquè tenen necessitat de poder contactar en qualsevol moment, perquè, bueno, les classes a l'institut s'acaben a les 2:30. Molts alumnes se'n van a casa i dinen sols. Qui té avui en dia un telèfon fix a casa? És a dir, que els temps han canviat, el telèfon mòbil o el portàtil no és el dimoni, són eines que ens poden facilitar molt la vida, però hem de ser conscients doncs, que també tenen no, la, aquesta part més, més fosca. Mm. I penso que el que hem de fer és treballar no, perquè, bueno, perquè la coneguin i perquè la sàpiguen doncs, veure venir abans de ficar-se en un grup com aquest, no? O que si bueno, els fiquen de manera involuntària, doncs saber com han de reaccionar. Els hem de donar eines per reconèixer totes aquestes situacions i poder-se'n sortir sense problemes.
Carme Roca, presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
De res, a
que
vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Bé, doncs, no sé, algun comentari sobre el que ha dit la Carme, que clar, ens deia que sí que hi ha més famílies que ho haurien comunicat als centres, com a mínim això em dona una certa tranquil·litat que no hi ha només una família amb una certa responsabilitat d'aquestes 400 que formarien part d'aquest grup.
Jo el que vull dir és que és molt probable que aquests tres instituts tinguin, o a partir d'ara tindran, un referent dels Mossos d'Esquadra cada centre o per zona o per... depèn del municipi, no, o per barri o per zona, tenen un referent dels Mossos d'Esquadra que acudeix a l'escola tantes vegades com els necessitis en casos de casos greus, com aquest seria. Per tant, és molt probable que, que fins i tot els mateixos Mossos ja s'hagin ofert a la direcció de l'escola per començar a parlar de... que entenguin que a partir de 14 anys tot això que estan fent és delicte. És important. De fet, les xerrades que s'estan fent als instituts les fan als 13, depèn de coincidir el deu ser tercer d'ESO, si no m'equivoco, a 14-15 és quart, per fer-los saber que tot allò que estan fent amb 13 és greu.
13 seria primer segon, no? Perquè tercer seria 15-17.
El meu fill acaba de fer 15 aquesta setmana i està quart, perquè és el desembre. Per tant, 14-15 és quart. No, 15-16 és quart, 13
seria segon.
Segon, tercer. Mm-hmm. Els expliquen, perquè hi ha molts casos de situacions que són greus i que es fan amb 12 i 13 anys. Allà han de saber que si no té conseqüències legals, que és un altre dels debats que s'està fent ara, que també estan dient que intentant reformar lleis perquè si no se'ls pot fer amb ells conseqüències legals es pugui començar a contemplar la retirada de la tutela.
La custòdia, sí, ho hem explicat aquesta setmana.
I després perquè sàpiguen que a partir dels 14 això ja no és una broma. Per tant, en aquests grups de WhatsApp que hi ha nens de... Igual hi ha 10, 11, no ho sé, fins a 13, 14, 15, és probable que els Mossos intervinguin.
Clar, això és una pota, que els Mossos vinguin a fer aquestes xerrades, però també hi ha la part de les famílies, no?
Sí, jo em quedo amb el que he comentat l'entrevistada, en la part final, que és que els pares tenim l'obligació d'explicar als nostres fills que aquestes eines, igual que quan van pel carrer, doncs hi ha una sèrie de perills, doncs quan van per internet i per les xarxes socials també. També tenim una altra feina, que és pensar que, per exemple, fins als 13 anys no poden tenir perfils a les xarxes socials. Hi ha molts pares que això doncs ho passen per alt, ni a Facebook, ni a Instagram, ni a Twitter, ni a TikTok, ni en lloc de totes aquestes xarxes socials poden tenir perfil fins als 13 anys. I en teoria WhatsApp informa que l'edat mínima per utilitzar WhatsApp és 16 anys, cosa que els pares, doncs, per la pressió que tenim dels nostres fills i del seu entorn, doncs no complim. I no complim, i com que no ho complim, doncs, perquè en definitiva pensem que en algun moment determinat confiem en la maduresa dels nostres fills per fer servir aquesta eina, doncs el que hem de fer és insistir molt en aquesta educació i en aquestes converses que a vegades fins a adolescents no són senzilles i no són agradables ni pels pares ni pels fills, i per això tradicionalment s'han evitat. De fet, Josep Pla, en el quadre gris, ja va dir el seu dia que no havia tingut mai una conversa seriosa amb els seus pares, no? Doncs una mica ens passa el mateix. Ens costa tenir converses serioses amb els nostres pares, amb els nostres fills, sobre temes transcendentals com aquest. I les hem de tenir, i n'hem de parlar, i els hem d'explicar si decidim donar-los aquestes eines, que hi ha una sèrie de perills i una sèrie de normes, i que n'han de ser molt conscients.
I aquí hi ha un tema que se'n parla poc. Parlem de la bretxa digital amb la gent gran. En aquest cas, també hauríem de parlar de la bretxa digital amb persones de la nostra edat. Clar, que tenim adolescents, que quan ells van, al revés, quan nosaltres anem, ells han tornat 25 vegades. Amb la qual cosa, el discurs té Oriol, el comparteixo perquè jo crec que hem educat a casa nostra el nostre fill així, amb les coses de cara i transparents. Algun dia ens ho pagarà i també l'haurem de pues ensenyar que ara ensopegar i aixecar-se, però jo he conegut i conec tantes famílies que els pares i mares asseguren que els seus fills no tenen perfils a les xarxes socials i a mi els seus fills els segueixen.
Clar.
És que, jo rius que aquí... i et poses en un problema enorme. Però hi ha una bretxa digital amb la nostra generació. Quan dic bretxa vull dir que no arribem al seu coneixement.
Clar, tries, igual que al carrer. Clar, tu li pots, tu coneixes els parells del carrer, tu li pots dir al teu fill, si t'ofereixen un caramel no l'agafis. Per dir-ho...
Ja, però és que jo he sigut monaguillo antes que fraile, eh? També no, conec el perill de l'internet.
Però és que, per exemple, mira, doncs, explica-m'ho, perquè jo... Hi ha
no,
una...
però hi ha molta diferència també en una diferència de 10 anys, ja no estic parlant d'una diferència de pares
sí,
a fills,
jo
d'una
mateix,
generació que hem nascut 15, a finals dels 80 o dels 90 amb els que han nascut els 2000 o els 2000
jo mateix, no ho entenc, és a dir, obrim una mica el focus. Això que ha passat ara a Sant Cugat va passar fa menys d'un mes a Bilbao, a Donosti, amb un grup de WhatsApp amb els mateixos continguts, amb més de 1.000 persones que, com aquest, que ara crec que s'ha canviat el nom i el que diu és lo siento, pero tienes que compartirlo, amb un objectiu que a mi se m'escapa de quin objectiu poden estar perseguint, que arribi moltíssima gent. Aquell era, tenemos que llegar a un millón, vamos a hacernos famosos. És a dir, un objectiu de viralitat dintre de WhatsApp, aquí no hi ha un objectiu econòmic, i en el cas de Donosti, aquí no ho sabem, els administradors eren 3 persones que no se sabia exactament qui eren. És a dir, que no ho entenem, Oriol. Bueno, com a mínim jo no ho entenc. És a dir, no sé quin és l'objectiu de la persona que crea el grup, no sé quin és l'objectiu de viralitzar un grup
ja,
de WhatsApp.
Una cosa, no,
i, de fet, els grups de WhatsApp són una cosa bastant nova, que tenen menys d'un any. Els grups de WhatsApp massius abans eren, estaven limitats a 128 persones. Vull dir que... I això és un exemple, però el següent serà una cosa que se t'escaparà perquè no hi hauràs arribat i encara no hauràs...
Clar,
encara
no hauràs... Però siguem pràctics. Com a pares, els pares... Només tenim dues opcions. O el negacionisme de la tecnologia, fill meu no tindrà res de tot això fins que tingui 16 o 18 anys, això és una via pues, puritana o no ho sé, viure com vulguis, jo la respecto. I després tenim una altra via, que és, escolta, fill meu, amb totes les precaucions, o filla meva, amb totes les precaucions, amb tots els dubtes que tenim, amb totes les incògnites que acabes de dir que tenim, amb tots els interrogants que s'obren sobre quin efecte tindran sobre la teva educació i sobre el teu creixement a les xarxes socials i els continguts dels quals pots... Amb tot això, malgrat tot, i tenint en compte que creiem en la teva maduresa, en la teva capacitat, i advertint-te i fent-te de tant en tant unes quantes lliçons sobre el que creiem que has de vigilar, et concedim accés a això. I només hi ha aquesta disjuntiva, i no tenim altra disjuntiva els pares. Després poden haver-hi totes les disquisicions que es vulguin, i poden haver-hi totes les eines que es vulguin, i tots els QRs que es vulguin per comprovar l'edat dels nens. I està bé que s'inventin eines d'aquestes, però al final l'única disjuntiva que tenim és aquesta. O dir-li no de cap de les maneres fins que siguis major d'edat, o fins que tinguis 16 anys, com diu WhatsApp oficialment en el seu perfil, o sí, amb tota una sèrie de condicionants i de vigilàncies. I la majoria de pares encertadament o no, considerem que a determinat moment hi ha una certa idea que quan s'accedeix a l'institut a partir de primer segon d'ESO potser és un error, però d'alguna manera fem aquest pas que el fem amb incerteses, evidentment que el fem amb incerteses, però el fem.
Cugat, ja per tancar aquest tema.
Bueno, crec que agafant una mica tot el que s'ha dit, dona, en primer lloc, per una campanya, no sé si institucional o així, de dir, a mi s'han dit dades que jo desconeixia. Si tens un fill, en 8 anys veurà porno. Això té unes repercussions que no sé què. És la teva responsabilitat parlar amb ell, i si descobreixes algú i ho tapes, estàs incorrent un delicte. A mi això sembla una...
Contundent, no?
No? M'imagino allò com allò que sortia al final dels anuncis de medicaments, no?
Sí.
Amb 4 punts i si fos pare, que és una pantalla molt distòpica ara mateix, però m'imagino que com ho miraria i diria
tampoc és tan horrorós,
i diria que sí, biològicament
tens
impossible,
fillols,
ho superaries,
per tant, hem de caminar cap aquí més que no pas a intentar fer això d'anar a rebuf, perquè com m'heu dit, a la que hi ha una cosa de tecnologia, a la que creiem que tenen un perfil, resulta que en tenen 3, tenen el d'ensenyar els pares, el de seguir les amigues dels pares, i encara en tenen un tercer.
Correctíssim, sembla que tinguis un adolescent com a correctíssim.
Mireia, vols afegir alguna cosa més sobre aquest cas?
Que a mi m'ha sorprès, parlant amb aquesta noia, que fos tan habitual això, que et posessin en grups tan massius, i que m'ha explicat també una una xifra que m'ha quedat gravada, que és que va deixar el mòbil una hora sobre la taula i quan el van a buscar tenia 6.000 missatges d'aquest grup. Em sembla una xifra contundent.
Gràcies, Mireia.
A vosaltres.
Les 9:34 minuts, fem una pausa i quan tornem anirem cap a Badalona, perquè sabeu que avui hi ha hagut aquest desnonament d'aquestes 8 famílies que ve precedit per una polèmica per les declaracions que va fer aquesta setmana l'alcalde Xavier García Albiol. Doncs bé, parlarem amb una de les famílies per conèixer també el punt de vista dels qui s'han quedat al carrer i per saber si realment era un bloc o no conflictiu. Una pausa i de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonet. Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Cas! Aquest Nadal a Ametller Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món Lluc Cruselles i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Ametller Origen, aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Coneixes el nucli antic de Tortosa? Vine a la Fira de Nadal del 15 al 17 de desembre i descobreix-lo.
Més de 30 paradistes pels carrers del voltant de la catedral amb tota mena de productes nadalencs o tradicionals i espectacles per als més menuts.
No t'ho perdis. T'esperem a la Fira de Nadal de Tortosa.
Organitza l'Ajuntament de Tortosa, Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més un.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
No sé si vau poder veure el vídeo de Xavier García Albiol d'aquesta setmana assegurant que no ajudaria a les famílies que anaven a desnonar d'aquest bloc de Badalona perquè deia que portaven problemes a la resta dels veïns. Doncs bé, avui, com ja s'havia anunciat, s'ha fet el desnonament d'aquestes 8 famílies que avui ja està previst que passin la nit en un allotjament del Servei d'Urgències Socials, però que a partir de dilluns, pel que sembla, doncs s'hauran de buscar la vida. I per això aquesta hora m'agradaria parlar amb una de les famílies a qui avui han desnonat d'aquest edifici de Badalona. És el Mohamed Bakali. Senyor Bakali, bona nit, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Usted desde cuándo vivía en este bloque?
Vivo ahí desde 2002.
¿2002?
Sí, 2002, y ahora son 2023.
21 años, ¿eh?
Sí.
¿Cuál es su situación? ¿Con quién vive en este bloque? Con su familia, me imagino, ¿no?
Sí, yo vivo con mi mujer y 4 niños, 2 menores y 2 mayores.
Y además creo que tiene una situación familiar también un poco complicada, ¿no?
Sí, porque mi mujer está enferma y, bueno, aguantamos.
¿Cuándo los habían avisado que los iban a echar del edificio? ¿Hacía mucho tiempo que lo sabían o no?
Sí, el propietario manda una carta en 2020 para buscar piso, pero hemos buscado en la zona. No, es muy difícil de encontrar un piso en esta zona. Y no puedo vivir más para allá porque trabajo en Ripollet y no puedo desplazar tantos kilómetros para venir al trabajo.
En su familia, no sé cuál es la situación, ¿trabaja solo usted o sus hijos que son mayores de edad también tienen trabajo actualmente?
No, todos están estudiando, solamente yo trabajo yo.
¿Cuáles eran las condiciones que tenían ahora mismo o hasta hace poco tiempo para vivir en este edificio? Es decir, ¿ustedes pagaban algún tipo de alquiler?
Sí, hasta el mes pasado de noviembre. No, nunca ha parado de pagar.
¿Y saben quién es el propietario de este edificio?
El propietario se llama Jordi Lamarca Siguro.
O sea, es un particular, no es ni un edificio de un banco, ni un edificio que esté abandonado. Es decir, ¿ustedes pagaban un alquiler a un propietario?
Sí, hago una transferencia cada mes.
¿Y le puedo preguntar cuánto pagaban por vivir en este edificio?
En principio 360, luego me ha bajado a 300 euros mensuales.
¿Y qué motivo les dio el propietario para que los quieran desalojar de este edificio?
El motivo es que el edificio está en mal condición y no se puede seguir viviendo ahí.
¿Y es cierto esto? ¿El edificio está en malas condiciones?
La mitad sí, pero la mitad donde vivo yo está bien. Regular, no bien, pero regular, se puede vivir.
O sea, ¿ustedes podrían haber seguido viviendo en este edificio?
Sí, porque hemos arreglado un montón de cosas y está bien, más o menos, regular.
¿Pero el propietario entonces quiere el edificio para reformarlo, para hacer pisos nuevos, para venderlo? ¿Tienen alguna información sobre esto?
Tiene una propuesta de rehabilitar, pero si el precio sube 50% de hacerlo de nuevo, entonces no le da vale la pena.
Ustedes hoy les han echado, por lo tanto, de su casa. Creo que pasarán la noche en un albergue. No sé hasta cuándo se pueden quedar, no por mucho tiempo, me parece, ¿no?
Me han dado tres noches hasta el lunes.
¿Tres noches solo?
Sí. El lunes tengo que bajar otra vez a ayuntamiento y hablamos con ellos a ver qué pasa.
O sea, ¿el lunes tienen una cita con servicios sociales del ayuntamiento?
Sí, me han dicho de presentar ahí para hablar otra vez.
¿Y les han propuesto alguna solución, alguna alternativa o saben dónde van a dormir a partir del lunes?
No. Dicen que no hay pisos, no hay soluciones. Esto es lo que dicen ellos.
¿Y entonces qué se imagina que les pueden proponer el lunes, cuando vaya hasta la reunión? ¿Qué les pueden ofrecer desde servicios sociales o qué es lo que le van a pedir ustedes a servicios sociales?
Que no tengo ni idea. Yo estoy bloqueado y no puedo hacer nada. A ver si... No sé.
No sé si han podido recoger, por ejemplo, sus objetos personales. ¿Lo han podido recoger todo del piso?
Hemos cogido la mitad, pero el resto se ha quedado ahí. Sobre todo las cosas grandes como la nevera, lavadora, los muebles, no se puede recoger. Se ha quedado ahí encerrado.
¿Pero lo podrán ir a recoger o...?
No, en principio no, pero luego no sé.
De acuerdo. sabe que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, dijo esta semana que era un edificio conflictivo y que había habido problemas con los vecinos. Mire, si le parece, recordamos lo que decía el alcalde.
El Ayuntamiento de Badalona no va a blanquear a los ocupas, lanzando un mensaje de que tú puedes ocupar, te puedes dedicar a hacer la vida imposible al resto de vecinos, y cuando hay un problema, cuando te tienen que desocupar, el ayuntamiento corriendo tiene que ir a proteger a estos pobrecitos ocupas. Mira, yo no voy por ahí.
Dos cuestiones sobre lo que dice el alcalde. Por un lado, dice que viven ocupas en este edificio y usted me está diciendo que pagaban un alquiler. ¿Hay ocupas o hay gente que pagabais el alquiler, personas que sí que estaban ocupando algunos pisos?
No somos ocupas, como he dicho. Yo viví ahí desde 2002. Tengo contratos y todo. Tengo demostrado el pago de alquiler. No somos ocupas. Lo que dice el alcalde es todo mentira. Dice que hacemos...
la vida imposible, dice.
Que hacemos problemas de convivencia, somos incivismo de delincuentes. Esto no es verdad, no es verdad. Dice el alcalde de Badalona habla al aire. Habla... Mm. Sin justificar eso, sin demostrarlo. Hemos trabajado al ayuntamiento para enfrentarle y hablar cara a cara, pero él no quiere hablar con nosotros, no me hace caso.
No digo en su caso, porque ustedes hace muchos años que viven en el edificio, pero ¿a usted le consta que por parte de otros vecinos haya habido algún tipo de problema de convivencia, de algún tipo de discusión con otros vecinos?
Yo hablo de nosotros. Otros no lo sé, pero yo hablo del bloque a donde vivo yo.
Sí, de su bloque, pero me refiero a que otros vecinos de su mismo edificio haya podido haber problemas. O en su edificio a usted no le consta que haya habido nunca problemas.
En mi edificio nunca. Son toda gente trabajadora, cada uno tiene sus cosas, tiene hijos o trabajo o algo, pero no hacen problemas.
Sobre estas palabras del alcalde, no sé si piensan hacer alguna cosa o le gustaría poderle decir alguna cosa al alcalde Xavier García Albiol.
Pero primera cosa, que hemos cogido casi 100 firmas de los vecinos de alrededor.
¿Sí?
Y todo en contra del alcalde. Dice todo lo que dice el alcalde, es mentira. Pero no sé si tenemos que denunciar, porque eso no... Un político es un alcalde, no sé, una persona normal, es un alcalde de Badalona. Somos ciudadanos. Si tienes problemas con alguien, tienes que enfrentar y hablar, explicar y solucionar, no así, hablar por hablar.
¿Cree que alguien le puede haber dado una información errónea al alcalde sobre lo que está pasando en este edificio?
A lo mejor sí.
Pero él no se ha puesto en contacto directo con ustedes, ni ha venido a visitar el edificio en alguna ocasión para ver de primera mano qué es lo que está pasando, ¿no?
No hace caso. Queremos hablar con él, en verdad. Pero él no nos hace caso, no quiere hablar, no lo sé.
¿Van a hacer alguna cosa con estas firmas que han recogido de los vecinos de alrededor? Me decía usted que aseguran que lo que dice el alcalde es mentira. ¿Van a hacer algo con estas firmas?
No, solamente para demostrar a la gente que no somos así. Y ya está. Lo que me duele mucho, no sacarnos de la casa a la que... No me duele. Lo que me duele mucho es hablar de nosotros mal. De hablar una cosa que no es correcta. Si es correcta, pasa nada. Pero esto no es correcto. Todo mentira.
Mohamed Bakali, que és una de les 8 famílies, una de les 8 famílies d'aquí han desnonat avui en aquest bloc de Badalona. Os deseamos que tengáis mucha suerte, a ver si esta reunión que tienen el lunes con el ayuntamiento pues os puede aportar alguna solución a esta situación complicada que tenéis ahora que afrontar estas 8 familias. Muchísima suerte y muchísimas gracias también por explicarnos vuestro testimonio hoy aquí en el No Use.
Muchísimas gracias.
Que vaya
gracias
bien. Buenas noches.
Igualmente. Buenas noches.
Bé, doncs és el cas del Mohamed, una d'aquestes 8 famílies, com dèiem, que s'han quedat sense casa. En el cas de la família del Mohamed, ara ens ho deia, 4 fills, la seva dona també, doncs, que està malalta. Feia des de l'any 2002 que vivien en aquest edifici, fa 21 anys que hi vivien, i ell pot demostrar, perquè té els documents, que ha pagat tots els rebuts del lloguer durant tot aquest temps.
Sí, jo sobretot, que és difícil caure més baix que l'alcalde Albiol, en política crec que és difícil caure més baix del que ha fet, perquè és aprofitar la vulnerabilitat, la desgràcia d'unes famílies que són famílies que porten 20 anys pagant un lloguer i que el propietari del seu edifici no li ha donat la gana d'anar posant el dia aquell edifici i avui l'edifici cau a trossos i per tant han de marxar. Recordem que aquest és el panorama. Aprofitar això per intentar treure rèdit polític crec que no es pot caure més baix en política que el que ha fet Albiol. Per tant, jo, si fos ells, denunciaria Albiol per dret a l'honor, perquè està bastant clar que ocupes no són. També està bastant clar que és mentida que generin gaires problemes a l'entorn, perquè pel que ens han dit tots els mitjans i diuen ells mateixos. Per tant, no sé.
Alguna cosa més? Algun comentari més?
Per mi, el vídeo de l'Albiol és pornografia racista. És a dir, si el rebés en un grup de WhatsApp, miraria de sortir-ne. El problema és que aquest racisme cotitza a l'alça i és victoriós electoralment, miris en miris de racons arreu del món. Per tant, tenim mala peça al taler, i en el cas de Badalona, doncs, la caixa de ressonància habitual de tot el que passa en aquesta ciutat, clar, mires el cas, sents tota la casuística de Mohamed i et vull la sang. No li vull treure gens de relat del que ha dit, però jo em dedico a la informació local i puc dir que hi ha un percentatge elevat dels desnonaments, que ara figura que dient-los desocupacions queda més bé, no? De molts dels desnonaments hi ha a darrere relats humans similars als de Mohamed, i a mi aquestes coses em fan
que malauradament no són casos puntuals. Vull dir que això, qui fa informació local sap que són casos que passen més sovint del que també ens imaginem.
Correcte.
Per això és tan important, i aquest debat l'hem tingut moltes vegades justament aquí, diferenciar el que és l'ocupació delinqüencial a el que és simplement viure en un pis al qual estàs pagant un lloguer. Jo no sé si el discurs aquest tan cruel de l'Albiol, ell tenia present que sortirien totes les parts a desmentir la seva versió, i la que a mi em sembla més demoladora és inclús la declaració del propietari del bloc reconeixent que li pagaven religiosament cada mes la mensualitat i que ella no ha invertit en aquest bloc que s'enfonsava i que prefereix optar, evidentment, per no refer-lo i vendre el que li sortirà més rentable. Però reconèixer que aquestes persones vivien pagant un lloguer, jo crec que això dilapida absolutament el discurs cruel i fastigós de l'alcalde.
Parlant de situacions de vulnerabilitat, avui volem acabar la tertúlia del No Ho Sé, precisament parlant d'una iniciativa solidària que es farà diumenge a l'Església Santana de Barcelona. Mireia, bona nit de nou.
Bona nit.
Què es farà exactament en aquest acte?
Doncs alguns ja ho sabeu, però l'Església aquesta, que està al carrer Santa Anna, molt a prop de Plaça Catalunya, és un hospital de campanya. Això vol dir que des de fa anys cada dia hi acull moltes persones sense sostre perquè tinguin un lloc on estar-s'hi, un lloc on trobar-se, un lloc on poder menjar calent. Fins i tot els dies que fa molt fred crec que hi poden dormir tot, també, jo què sé, de tant en tant venen metges o perruquers i els hi fan alguna revisió o els hi tallen els cabells, en fi. Tot plegat ho coordina la monja de carrer Vicky Molins, però clar, per continuar-ho fent necessita diners, i per aconseguir-los ha muntat una bona festa aquest diumenge allà a l'església Santa Anna de Barcelona. És un concert que es diu Cantem amb el sense sostre, el presentaran els periodistes Albert Tomi i Bardarius, i actuaran el Maclari.
S'agafa el mocador, es fica dins de la meva mà esquerra, s'apreta ben apretada.
La Marina Rossell.
Amb aquesta aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre
dins. Un grup de l'Amèrica Llatina que es diu Luz y Fuego. I David Carabent, cantant de Mishima.
Quan
quan sentíem el Caravent al Sumari parlant d'aquesta gira que fan per Nadal i aquest any també s'ha estès a altres municipis, però crec que has pogut parlar amb ell d'aquesta iniciativa, concretament d'aquesta iniciativa solidària, no?
Sí, ho he fet abans que entrés a aquest concert. Diu que no és la primera vegada que hi participa i el motiu és aquest.
D'uns anys ençà, amb Mishima, no només jo sol, però sinó també amb Mishima, hem intentat doncs, que les causes per les que ens movem i que amb les que creiem que no hem de fallar doncs, són aquestes que són més immediates, de gent del barri, de gent molt més pròxima, no? I crec que la Vicky doncs, està fent una feina des de fa molts anys bestial, amb això de l'hospital aquest de campanya, i van molt al gra, i no s'estan ni per gaire ideologia ni per gaires punyetes, sinó que ofereixen ajuda com molt, ja et dic, molt immediata i molt pràctica, no?
Ara ho deies, que ell ha començat avui aquesta gira de Nadal que fan tradicionalment per aquestes dates amb Mishima. Per això, quan li he preguntat si ja sap quines cançons tocarà aquest diumenge a Santana, la resposta ha sigut aquesta.
Doncs encara no tinc gaire clar quines cançons tocaré. Pensa que avui fem concert de Nadal a Vic, a l'Atlàntida, i demà estem a la Sala 0 de Tarragona, i llavors, clar, cada bolo d'aquests faig 30 cançons aproximadament. Per tant, en les que em vegi més en forma quan les faci amb Mishima, seran les que faré, les dues o tres que faré allà a Santana.
Bé, en tot cas, segur que èxit assegurat de David Caravent. Mireia, deies que tot això organitza la monja Vicky Molins, no?
Sí, ella ara té 87 anys, encara té força per muntar coses com aquestes i per ajudar els que més ho necessiten. Ella diu que per començar el que hem de fer quan ens trobem una persona que viu al carrer, el primer que hem de fer és mirar-los i fer veure que sí que existeixen.
Una cosa molt important és no fer-los invisibles. Ells a vegades es planyen d'això, de que som invisibles. Passar al costat d'un d'ells, encara que no li donin sempre, saludar-lo, adeu, bon dia, això ja fa que aquelles persones que semblen invisibles no ho són. Són germans nostres que estan allà, que estan en una situació dolenta, si pots ajudar que se surtin d'aquesta situació, i si no pots, almenys saluda'ls, que no siguin invisibles per tu ni per ningú dels que passem al costat d'ells.
Aquest seria el primer pas, però si es pot anar aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Església Santa Anna de Barcelona, es pot comprar l'entrada allà mateix, val 15 euros i tots els diners van íntegres a la Fundació Vicky Molins per ajudar precisament a les persones sense sostre.
Doncs mira, ja ho teniu, si no teniu pla aquest diumenge a les 12 del migdia, aquesta iniciativa solidària que també ajuda les persones doncs, que no tenen un lloc on viure. En fi, ho hem d'anar deixant aquí. Dani Sánchez Ugar, Sílvia Cànovas, Oriol Ribet, Cugat Comas, moltíssimes gràcies per venir, per acompanyar-nos un dia més a la tertúlia. Ja sabeu, la setmana que ve parlarem de la loteria. Ara us enteneu amb el Cugat per si us vol vendre algunes participacions aquí fora.
Jo crec
fora.
Que ens les hauria de regalar.
Per negocis. Oh,
home, la loteria no es regala. No, bueno, regala. Sí, es regala,
cultura
però ell la ven.
Loteria no es regala.
Exacte. Ah, no? I per què no? Perquè llavors no toca.
Perquè després toca i tot són problemes.
Ah. Va, que vagi bé. Bon cap de setmana. Una pausa i de seguida actualitzem la informació.
RAC 1. El regal més original el trobaràs a Norma Còmics. Superherois, mangas, samarretes, figures, tot el que et puguis imaginar i molt més. Som al passeig de Sant Joan 7, a l'Arc de Triomf. Regala Norma Còmics.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
28a Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Del 15 al 17 de desembre, els carrers i places del centre s'ompliran amb més de 150 parades amb articles de motius nadalencs i d'alimentació per regalar aquestes festes.
I activitats infantils i per a tota la família, com el tió, manualitats, concerts, xocolatada i l'escudella i les torrades al voltant del foc de la fira.
Viu el Nadal a Cardedeu.
No el despertis.
Deu estar somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Davant el centre comercial Parc Vallès.
Aquest any tinc el regal ideal per la família. I si fem una petita reforma al pis?
Bona idea! A Servei Estació tenen un nou servei d'instal·lacions i reformes que es pot regalar i, a més, el financen.
Doncs mentre som allà, compraré la decoració de Nadal i personalitzaré alguns obsequis. A Servei Estació sempre hi trobo idees de regals. Hi ha de tot i per tothom.
Aquest diumenge tenen obert Servei Estació, al carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. El lloc on trobes tot el que necessites per fer especial el teu Nadal en família.
A Vic ens fem bons propòsits. Passejar, riure, compartir, aprendre, regalar, imaginar, estimar, emocionar-nos, gaudir, somiar i aquest any trobar l'home dels nassos. Vine a Vic per Nadal i compleix els teus propòsits a nadal.vic.cat. A Vic ens fem bons propòsits. Passejar, riure, compartir, aprendre, regalar, imaginar, estimar, emocionar-nos, gaudir, somiar i aquest any trobar l'home dels nassos. Vine a Vic per Nadal.